Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Moment ara de parlar de teatre i per això anem fins al Teatre Romea de Barcelona.
Es passava els dies al cotxe, a les àrees de servei de les autopistes o passejant pel bosc. I quan va comprendre que estava a punt de ser descobert, es va estimar més matar els seus abans que enfrontar-se a les seves mirades.
Amb la vènia, senyoria, m'agradaria fer una darrera pregunta al meu client. No és cert, senyor Roman, que durant la seva infantesa, quan tenia alegries o penes, no podia confiar-les a ningú més que al seu gos?
La meva tristesa. Jo llavors no tenia res a amagar, però amagava això. Aquella angoixa. Aquella tristesa.
Fem el que podem per no acostar-nos-hi. Però a l'interior de cadascú de nosaltres hi ha una finestra que dona a l'infern.
Uau, esteu escoltant L'Adversari, una de les obres més celebrades de Manuel Carré, a Marta, basada en fets reals, que explica aquesta esgarrifosa història de Jean-Claude Roman, pare de família, que, a veure, va fer creure a tothom que era metge, investigador de l'Organització Mundial de la Salut i honest.
Sí, un teixit de mentides i angoixa que acaba amb un tràgic final i que posen magistralment en escena el Pere Arquilluí en el paper de l'escriptor Emmanuel Carrer i molts altres papers, i també el Carles Martínez en el rol, en aquest cas, de Jean-Claude Roman.
A veure, Carles Martínez. Ai, és que clar.
Jo no podré anar pel carrer, eh?
T'ha passat? Perquè...
Sí, a Sant Cugat. Estava comprant i de sobte em trobo uns veïns. Ah! Van agafar un sust. Ai, vam venir a Girona, tal... Tranquils, ja. O sigui, tal com em van mirar, jo vaig dir, no, ja sé de què parleu.
De què va, no?
Dissimulem una miqueta.
I a més, no dus ulleres, que l'obra no vas amb ulleres i això també...
Vaig amb mascara. Sí, a l'hora de saludar me les trec.
Clar.
Me les trec per... Bueno, per jo he de dir, i este cuento se acabó.
Ja clar, està. És que t'hem de mirar, jo ara t'haig de mirar fixament perquè impressiona molt, la sí. Feinada que feu.
Les ulleres, hi ha hagut gent que diuen, veient la foto del pàjaro aquest, diu, és que no us assembleu gens.
Mira, ho hem pensat, les... sí.
Sí, és veritat, no, és les ulleres
sí.
I es col·loca, bueno, és tu buscar una miqueta, amb la teva imaginació, buscar una mirada interior, bueno, un estat, és...
Saps què passa? Que jo, mira, avui estàvem parlant a la redacció, no? I hi ha diverses persones de redacció han anat a veure L'Adversari al Romea. Sí. Una va anar-hi el dia de l'estrena i me'n recordava que ho havia dit i dic, escolta, però el dia de l'estrena quin va ser? Vau estrenar a la temporada alta a l'octubre.
Exacte.
Però el Romea a l'1 de març i marxeu el 19. Prou ja, home, deixeu-nos gaudir més. És que, clar, són 19 dies només.
Hi ha una sala d'espera terrible, vull dir, ara aquella cosa que teníem abans, que entraves en un teatre, t'hi estaves una setmana i pico, allò tranquil, ara ja no. Ara surten uns el diumenge i el dimarts...
Ja, fora.
Engeguem i això ha sigut un buit que hi ha hagut aquí al mig per col·locar-ho. Si no, això ho haguéssim hagut de parar molt més i esperar tenir una miqueta de sala, perquè realment hi ha molta oferta. La gent torna a anar molt a teatre, la gent s'està... ja veu el final del túnel de la pandèmia i està sortint molt la gent. Però a Barcelona falten sales. Falten sales. No hi ha... No, hi ha molta demanda, hi ha molta gent que està treballant, però falten locals. Això és un... I llavors la cua que hi ha és terrible i per això estem aquests 19 dies. Però esperem... A veure, esperem que això tingui llarga vida, perquè en principi hi ha una voluntat de que això segueixi tirant. Per
ai, i que torni al Romea o...
Bueno, o que torni, s'havia parlat, doncs, la voluntat de fer gira, i a veure si es pogués anar a Madrid, per exemple, no estaria malament això, doncs... Però bueno, això és un parlar que hi ha sigut a temporada alta, però esperem que es pugui fer realitat almenys alguna d'aquestes coses, no? Perquè està tirant bé. Estem tenint ple i...
Clar, el que comentaves tu, no? Si també teniu tan pocs dies de representació, per dir-ho així, i després us heu d'esperar mesos fins no poder-ne fer un altre, això per vosaltres actors que, a més, que heu de memoritzar un text, en aquest cas, no només a L'Adversari, però és un text molt ric, amb molts matisos,
Ens hem trobat amb el Pere, que a més amb el Pere ens coneixem de tota la vida de Terrassa i tal, I ens hem trobat uns dies abans de començar els assajos per escalfar motors.
Clar.
Allò de dir, trobem-nos.
Va, clar.
I balavero, balavero, anem repassant una miqueta per desembarcar en tan pocs dies.
Clar, i Carles, jo també crec que passa, tu ens ho confirmaràs, però en el món del teatre, que funciona molt bé el boca a orella. Llavors, perquè una obra, no?, comenci, clar, quan temps es necessita i quan aquest boca a orella comença, diguéssim, a fer el xup-xup, ja no hi sou.
Ja no hi som.
No?
Sí, vull dir, sí, sí.
És que és com el màrqueting, diguéssim, del teatre.
Sí, però està muntat tot. Ara, per exemple, ara, les programacions ara van per anys, ja.
Clar.
Per anys. Clar, al fer-les per anys, tu adquireixes com a programador uns compromisos amb una gent, que està molt bé, però per altra banda, a la vida passen coses,
clar,
i hi ha un estímul-resposta, si una cosa està funcionant,
clar,
dius, a veure, tirem una miqueta més. No, hi ha... Com que està tot organitzat d'aquesta manera, és terrible en aquest sentit. No hi ha opció, dius, si tens 19 dies, tens 19 dies ara, i en tot cas ja seguirem.
Això en qualsevol cas, Carles, és una molt bona notícia. Vol dir que hi ha gent, que la gent anem al teatre, no?, que hi ha audiència, perquè si hi ha tantes ganes que tu comentaves que hi falten sales a Barcelona, això vol dir, doncs, que hi ha molta gent que vol veure teatre, que hi ha moltes propostes teatrals també,
sí,
això és evidentment una mala notícia per vosaltres, però pel sector una molt bona notícia.
De totes maneres, jo estic convençut de que això no es mor aquí. Tal com està anant, això no es mor aquí.
L'adversari,
eh? No. Nosaltres tirarem més milles. El que passa és que depèn una miqueta de les agendes del Pere i meva.
També. Clar, aquesta és una altra.
També una miqueta. És allò de que dius, bueno, en el moment que es vegi clar que hi pot haver una gira, o que podem tirar, o que podem reposar, doncs ja morem els compromisos una miqueta.
Mira, Carles, nosaltres vam anar dimecres a veure-us al Romer amb la Marta, i jo t'haig de confessar una cosa, perquè és una obra que després... Mira, vam sortir del teatre, i bueno, la gent comentant-la, reflexionant, saps, d'aquestes obres que et fan pensar. Jo després vaig agafar els ferrocarrils cap a casa i em vaig trobar també bastanta gent del públic.
Però com, cap a on? Cap a Terrassa?
Cap a Terrassa. I continuaven parlant de l'obra. Vull dir, o sigui, va ser com un... Mare meva, és que no puc fugir de l'adversari.
Clar,
vull dir,
clar.
Que dona... Clar. És aquesta obra que dius... És que és tan forta, no? Quina animalada d'història. Tu t'havies llegit el llibre?
Sí, sí, sí. No, és clar, a veure, és que va més enllà... A veure, hi ha una cosa que fa esgarrifar, que és que la història d'aquest individu... Clar, hi ha moments, a veure, no de riure, però hi ha alguna cosa de vodevil.
Sí.
És a dir, nosaltres estem acostumats a les històries negres, als thrillers, al crim perfecte del Hitchcock.
Sí.
El crim perfecte sempre falla, sempre té una fissura. És una obra d'art que quan es contrasta amb la realitat hi ha alguna fissura que falla. Aquí no hi ha crim perfecte. Això és pitjor que el crim i càstig del Dostoievski. Més mal fet no es pot fer. En riu-te'n de Match Point. És un desastre. No té organitzat res, tot va salt de mata i no l'enganxa ningú. Ningú va sospitar d'ell. Li va sortir tot bé. Quan va tenir por de que l'enganxarien...
Pam.
Com a persona pobra d'esperit que era, un nen que no va créixer mai.
Era un nen que no va créixer mai.
No va créixer mai. Va dir als papes sempre ment de tot, un bon nano. Li feien bullying a l'escola. No li anava... Era una persona vergonyosa. Les relacions amb les noies, bueno, inexistents.
Uh-huh.
Vull dir, l'única persona amb la que va anar va ser amb la seva dona.
Uh-huh.
I que
amb
la Florence, però quan eren adolescents i jovenets, doncs amb ella ell no li agradava. No? Vull dir, un nano molt solitari, i això li va crear un món de narcisisme molt gros. Va entrar en un món de fantasieig personal molt bèstia, una autoestima baixíssima i un narcisisme aquí dalt. Quan es troben aquestes dues corrents, això és el tifón Hugo. És terrible. Però això era imprevisible. És una cosa que no... És una cosa que... No hi ha individu més lluny de la tragèdia que aquest. I va parar com a conseqüència de tot això. Coses que fan riure, en certa manera. I de sobte entra en el panteón dels grans criminals. O sigui, jo vam estar amb la meva companya en una casa rural de la Catalunya Nord aquest estiu, i res, estàvem allà amb gent de totes les nacions, una mica allò, sopant, i hi havia francesos, i allò parlant, tal, que fem, no, som actors, això, tal, i diu, i què fas? No, ara estic preparant una cosa.
Ui.
L'adversari. Es va crear un silenci, i van dir, i qui és el Jean-Claude Roman? I jo dic, el tens a davant. Es va crear...
Escolta... Clar.
És el Manson francès.
Bueno, clar, és
el Manson francès.
És el Manson francès, amb la Marta ho comentàvem, no? Perquè la història de Jean-Claude Roman va causar un xoc, diguéssim, a la cultura francesa, a la societat francesa dels anys 90, no?
Sí.
Perquè a dia d'avui, ara comencem pel final, però això és que, clar, això ja se sap, no?
Sí, sí.
No
se sap on és.
Clar, però això va causar un...
Un trasbals.
Un trasbals, com crea un trasbals aquí, perquè també són societats molt cartesianes, en aquest sentit. Calla, això no pot passar. Societats com la russa o l'americana, que són molt més manicomials, i que la cosa mística és molt més poderosa, és molt, molt més visceral tot, això és el pa de cada... Vull dir, hi ha 10.000 escriptors grandiosos que aquests sonats els hi han dedicat sinfonies senceres amb una compassió, amb una empatia, i el Carrer fa una cosa meravellosa, que és que ell és el demiurg de la novel·la, ell es posa allà dintre, és una entrevista amb ell.
Suposo que també una de les coses que més va xocar, no?, a la societat francesa és que precisament Roman era era un francès mitjà, no? És un perfil pare de família,
i
que
tant.
Tenia una bona feina,
sí.
Vivia en un lloc, no? Tenia una casa amb jardí... Precisament les representacions endinsen aquesta personeta de Roman, i d'alguna manera, com els que estem a la sala de butaques, intentem tota l'estona entendre per què ho va fer, no? Que també us ho pregunteu durant l'obra. Ell diu, clar, que estimava la seva dona, els fills, el seu amic Luc, també, els seus pares, no? Que va visitar sovint i té molta paciència amb la mare. És com, no? És una persona model, per dir-ho així. Tu creus que era mala persona?
No. No. És una persona malalta. Sens dubte. Hi ha una malaltia que no està catalogada mèdicament. Del que tenia ell, d'entrada, el diagnòstic que li van fer els psiquiatres és un problema de narcisisme. Però no és un psicòpata, no és un neuròtic, no és un paranoic. No té cap definició del que són els pertorbats assassins que estem acostumats.
Clar.
No és el Manson. Diem el Manson...
No és un monstre.
No és un monstre. A veure, a on arriba... A veure, la novel·la es titula L'adversari, i L'adversari és el nom que es dona al dimoni. Llavors, ell, sense voler, i això és el més tràgic i el més esgarrifós, ell es converteix en l'encarnació del mal, malgré lui. Sense voler. Ara, evidentment, des del punt de vista d'una societat racional, cartesiana, endreçada, occidental com la nostra, tot això és molt difícil si no entres en la dinàmica que ha entrat el Carrer, perquè el Carrer fa un viatge no només cap al Roman, sinó el Carrer, ja en el seu... La novel·la de la que parla ell, que li diu m'ha agradat molt la seva novel·la al principi, això és el regne. El Carrer té unes preocupacions religioses importants. El Carrer és una intel·ligència parisina, suposo que agnòstic, bàsicament, però probablement amb un fons catòlic important o religiós que se li recupera en un moment determinat. Vull dir que...
Va i bé, no?
Va i bé. I fa el viatge cap a la França profunda. Perquè una cosa és el món de París, l'altra cosa és la zona aquesta plena de boscos, la zona del French Comté, tocant a Suïssa, nivell de vida altíssim. No sé, és com si te n'anessis aquí a una zona idíl·lica com Olot.
Clar.
Un lloc que es dius... Hi ha un nivell de vida alt. Ell estava cavalcat sobre una... O sigui, les relacions que tenia... ell mentia perquè era una persona immadura.
Per què mentia? Sí. I per què? A veure com ho veieu, també. Dóna la sensació que quan Jean-Claude té problemes, ell reacciona amb la mentida.
Amb la mentida, com reaccionem en la nostra societat, també. A veure, ell, si hagués sigut valent, s'ha de ser valent per dir, mira, jo no serveixo per winner, per guanyador.
Ja està.
Jo, amb els boscos i amb la llenya i amb el meu pare, ja en tinc prou, perquè sóc feliç, ell ho deia, amb el gos, era un nano que aquí hagués tingut dignitat, però per por a no seduir a la Florence, per por a veure els nanos què pensaran de mi en el col·le, allò de dir el teu pare és un buscater. Ell, com un nen petit, com a vegades quan ets petit, allò de dir quin cotxe té el teu pare? Calla, té allò.
A veure, qui, no? Qui més?
Per por de cebre, no?
Per por de decebre, però víctima també d'una societat que et miralla en un punt,
clar.
Allò que dius, a veure, el tanto, si no vius a...
Sí, marca un llistó tan alt.
Clar, si no vius a Bellaterra, no vas bé. Si no vius a Sant Cugat... Vull dir, és un desastre en aquest sentit. Ell cau en aquesta trampa.
Clar, cau en aquesta trampa, però És aquest moment en què deies, no? Carrera escriu la novel·la per trobar resposta a molts dubtes, no, Carles?
Sí.
Que li generava el mateix roman. Però què creus que interessava realment a Carrera de la personalitat de Jean-Claude Roman?
El que li... A veure, el Carrer, jo tinc la sensació que el que li passa amb el Roman és el mateix que ens passa als, que passa als espectadors amb, i a mi mateix a l'hora de fer-ho, no? Malgrat que no t'ho pots mirar allò, en el fons del teu interior reconeixes coses que no t'agraden, que les veus projectades en aquest individu. Aquest individu és com un mirall on es, on es reflexa el més pertorbador de l'ànima. Les coses que no...
Sí.
O sigui, tu pots enganyar el veí, però no et pots enganyar tu. Llavors, el Carrer, en ell, veu un mirall de coses que no li agraden a ell. De fet, ho diu el Pere, al final. Tots tenim una finestra dintre l'ànima, i jo vaig estar 7 anys de la meva vida abocat a aquella finestra. És la finestra on tu veus la imatge de l'infern, una miqueta, no? Tu hi ha coses que no t'agraden, el teu infern, en tot cas, dintre de la zona de confort, el veus allà, o el veus allà baix. Depèn del que et passi la vida, coi, el veig més al prop, però el controlo. El fotut és quan algú el té aquí davant. El Roman és infern. És infern,
és
perquè
infern,
el té... Sí. Ell és infern, i ho està patint. És un personatge quasi d'Ostoievskià. Ell ho està patint. Llavors, en aquest sentit, dius... abans m'has preguntat, és una bona persona? A veure... Traiem-se del cap la idea del mal que ens han donat. A vegades fem broma. La idea del diable, sa majestat, un àngel caigut, però un personatge que en l'art i en la Bíblia i en la tradició judeocristiana ens l'han presentat magnificat. Doncs aquí apareix, és un pobre diable. És un personatge que fa riure, fa pena. Mm. Mou, no sé si a la compassió, però en tot cas l'acostament que fa el Carrer cap amb ell és una mirada compassiva. Compassió, més enllà de la terminologia cristiana,
sí, sí,
d'empatia, de posar-te en la pell d'un desgraciat, que evidentment, un o sigui, desgraciat per partida doble, desgraciat ell i desgraciat el que fa.
Exacte, perquè de malestar, no? I n'hi han de molts tipus, però que acabi amb aquest desenllaç, no? I tu és interessant que comentes, no? Tot, vas mencionant a Dostoievski, a Crim i Càstig, que també... També parles d'aquest malestar o mal de fons que empenya Jean-Claude a cometre aquest assassinat, que recordem, assassina la seva dona, els seus dos fills, abans de dur-los al llit. Vull dir que no,
sí,
que no deixa d'estimar-los, per dir-ho així. Si l'estima veu malament ja és un altre discurs, però en qualsevol cas, com definiries tu aquest malestar? És a dir, tu que has tingut, diguéssim, el privilegi de posar-te en la pell de Jean-Claude Roman... El que ell va viure es pot considerar una vida? És a dir, com definiries tot el que a ell li passava pel cap?
És un torment. Ell, deien que contínuament estava suant les mans.
Sí?
Suava molt. Hi ha una situació d'estrès molt terrible.
Clar, clar. Constant.
Jo, jo intento fer un viatge imaginatiu, humilment com puc, un viatge imaginatiu a una ànima tan complexa i tan misteriosa. Llavors, ara jo per un moment faig l'esforç d'imaginar-me algú que vol fer una cosa i que en fa una altra de contrària.
Sí.
Això, des d'un punt de vista racional, de la lògica amb què ens movem, contínuament ens fem preguntes. Per què? Què passa? Què? Arribem fins aquí. Com ha arribat el Carrer, també? El Carrer no troba una solució. Queda en misteri tot. I quan parlem de misteri, misteri del cas Roman i misteri bíblic també. Perquè és molt important. La qüestió de religiosa és molt important en aquesta història. A nivell mitològic, perquè ell, quin paper fa en el moment que l'enganxen, comença un nou paper. Per ell sempre està fent papers.
Sí.
Fa el paper de penitent. De penitent que passarà tota una vida redimint-se. De fet, quan va sortir de la presó, es va tancar en una abadia benedictina durant uns anys.
Va ser per decisió pròpia?
Sí. Decisió pròpia. Sí, sí. Veritat, mentida... A veure, ell mateix, com a actor, ens supera a tots.
Clar.
Ell mateix ho diu, sé que no em creurà ningú. És a dir, però ell...
Què és que has descobert interpretant a Roman? Perquè, clar, el que estàs explicant, uau, tu et deus, Carles, deus haver, no? Deus haver, et deus haver connectat i documentat tant sobre la vida de Roman.
No et creguis que m'he documentat tant. Jo, a part, naturalment he mirat al Google i tal, una mica per informar-me de qui era i tal, però és un... A veure, diuen a vegades que la realitat supera la ficció.
Sí.
A vegades, allò parlant amb companys o amb gent de la professió, ho hem parlat. Hi ha coses que, no em preguntis per què, tenen un valor teatral i són creïbles en un escenari. Mm. La història del Roman és increïble. De fet, el Pere, hi ha un moment, com a carrer, que ho diu. Un dia el meu editor em va dir que si presentava un...
Sí, veritat.
Si presentava algú així, hauria de reformar el final perquè no és versemblant. Hi ha coses en la vida que no tenen cap valor teatral. A vegades, ara, últimament, veient a vegades... gent que els hi han destruït la casa en la guerra d'Ucraïna. Veus com parlen? I dius, un moment, que no hi ha emoció, n'hi ha molta, però no és una emoció teatral. La vida dona unes sorpreses. I el cas d'aquest individu, no tinc més eines que imaginar-me'l una miqueta. Amb el meu imaginari i posant-hi tot el meu cor i el meu treball, hi ha una incògnita...
Clar, i aquesta incògnita... Sí, no,
me l'he d'inventar, m'ho he d'inventar jo una miqueta. I si amb la meva invenció crees emoció, o crees debat, o crees... Llavors ja és allò de que dius, bueno, hem posat en la paleta uns colors que poden fer creïble o commovedor, o el que vulguis, aquesta tragèdia.
Impacta.
Perquè és una tragèdia, mai millor dit.
És una tragèdia.
No és un drama, és una cosa que va per damunt d'ell. Va per davant d'ell. Ell no hi pot fer res, està abocat a un pou.
Però, mira, ara que parlaves de la veritat, d'aquest misteri, no?, que amb el que et trobes tu, no?, amb el Roman, Carles, l'adaptació, per cert, de l'Adversari, és sota la direcció de Julio Manrique, ha anat a càrrec de Marc Artigau, Cristina Genevat i el mateix Manrique,
sí,
també.
Sí, 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 sí.
Ara dèiem que un dels temes transversals de tota l'obra, Marta, és aquesta veritat, uh-huh, no?, que és precisament el que el teu personatge resisteix a confessar, no?, als seus, aquesta veritat. A l'obra, el Jean-Claude diu que no sap per què enganyava. Tu ho has descobert?
No ho he descobert. No, perquè ell no ho sap, és que no ho he descobert. Com vols dir, per què enganyava?
Sí, per què? No sé, alguna teoria de per què ho va fer al llarg de tota la seva vida.
Hi ha una cosa, si anéssim a buscar una cosa, no sé, freudiana o dels inicis de la seva vida, el principi de l'interrogatori, quan comença la vista, diguéssim, ell explica això una miqueta, no? Un pare molt fort, una personalitat molt forta, el fa sentir petit, amb ell com a fill, davant de la figura paterna molt patriarcal, no? Una mare patidora, molt pietosa. Li van ensenyar això. Ell, hi ha un punt de partida. A mi em van ensenyar que hi ha coses que no s'han de dir per no fer patir els altres. A partir d'aquí, ell és un nen que oculta coses, oculta. No, vol quedar, o sigui, és el voler quedar bé amb tothom. El voler quedar bé amb tothom, hi ha un moment que tu et deshumanitzes. Et deshumanitzes perquè perds una cosa necessària, que és tenir una mica de tremen a la vida i fer alguna... Clar, tot això queda a dintre, incubat, i quan surt, bé, és una tempesta de pedra, calamar-se i el que vulguis.
I una de les coses que no hem parlat, em sembla, és el tema de la compassió, Carles, perquè ell, el Roman, en moltes ocasions treu el tema del càncer, de que està malalt, per fer, doncs, per generar, despertar aquest desig de, o aquest sentiment de compassió amb els altres, precisament pel que deies tu, que ell se sent, ell és un nen, no ha crescut.
És un nen i ell s'agafa, a veure, encara que sigui d'una manera molt infantil i molt externa, ell s'agafa a tics judeocristians.
Clar.
Que el contemplin, que el vegin, sóc un pobre tio, però vinga, va... despertar pena i per aquí no atacar mai el toro. Mai enfrontar-se amb...
Ostres, Carles.
De fet, l'única persona que li surt malament, a la seva amant, la Corinne,
sí,
que ella s'hi torna.
Oi tant.
Allò el neutralitza i automàticament ja fa el paper d'agredit, patint per una persona. És a dir...
I diu que és el càncer, la malaltia, que li està, no? Li fa anar malament el cap.
A la que algú el creu, sacrifica...
Sacrifica.
Sacrifica.
Clar.
Sacrifici de l'anyell.
Sí, sí.
A la que algú,
sí,
pobret, cau en la seva, en la seva xarxa...
Ja no.
I ha begut oli. En canvi, si algú se rebota, de sobte, s'espanta. Vull dir, hi ha un problema de covardia molt gros.
Sí, sí, sí.
Molt.
Sí.
Bàsicament, la base és una covardia a prova de bomba. Mm. Amb tots els aspectes. Mm. És la por de la por de la por de la por. Una persona que no va créixer mai. No va créixer mai.
Tu ho has dit. Carles, ostres, ho hem de deixar aquí. Ui, és que clar, és que és com... Però aneu a veure el Carles Martínez, de debò, i el Pere Arquilluer, fins al 19 de març, que encara esteu a temps, al Romea. Però, Carles, clar, perquè la gent també es faci una idea, clar, tu més allà del teatre també has fet molt de cinema, molt de televisió, Carles. T'hem vist, no?, a sèries com Estació d'Enllaç, a La memòria dels cargols, o, per exemple... Si ens ho permets, ens deixes treure aquest tall de l'Ocartanyà.
I tant que sí.
Vols fer el favor de donar-li la tant d'aquest noi afrocatalà?
Que no puc, que no en sé, collons. Que cap de negre té aquest rixo que se tiren i que no vaig estudiar, això.
No et preocupis, home. Talla molt el teu estil. Jo m'adapto.
Aprèn-ne.
No, en això d'adaptar-te ja veig que no tens problemes.
Ai, que mones. Sí. M'acaben de canviar uns possibles a casa.
L'Anselmo, la Marta, diu, és que jo, de debò, és que no me'l trec del cap, vull dir,
a mi m'encantava.
Sí, home, allò va ser una de les experiències més boniques, més divertides de la meva vida. Perquè, a més, els meus avis venien de la Plana d'Urgell. La família de la meva mare tots són de les Terres de Ponent.
Ah, sí?
I llavors, esclar, vull dir, a casa jo sóc fill de Terrassa, el meu pare de Terrassa, però la meva mare és de
quin poble és?
De Bellvís.
De Bellvís.
Sí, al costat entre Balaguer i Mollerussa i Lleida,
sí,
no?
I
esclar, vull dir, tota la vida amb els meus avis havíem parlat, bueno, tinc els dos dialectes catalans, diguéssim, el d'aquí, de Terrassa,
i el
d'allà, i llavors esclar, ens vam trobar una sèrie de gent, el Xavier Beltrán, que també és de Terrassa, però els pares també eren d'aquelles terres.
Sí.
Ens vam trobar una sèrie de gent i al final es va fer realitat això, i a la vegada que he fet tele. Que he rigut bé, que m'ho he passat
sí,
més
tot, bé. Sí, us ho vau passar bé tots, no? Amb el...
És que no podíem aguantar-nos el riure. O sigui, mirant-me l'escaleta el dissabte, el diumenge a la nit, és allò que dius, bueno, això és un festival de riure, de passar-nos-ho bé. I, bueno, hem anat alternant a la vida, doncs, una època, èpoques de la vida que toca fer molta comèdia i tal, i després, des de fa uns anys... Doncs no em preguntis com, anem a parar aquesta...
Tanquem el cercle,
però sí. Bueno, l'ideal ara lo fantàstic seria poder fer una comèdia després d'això.
Home!
Per despertar l'esperit.
Sí, perquè, escolta, tu com et quedes després de cada obra?
Home, et quedes bastant fotut i buit.
Tocat, no?
I sobretot buit i desgraciat, perquè això, la gent et mira amb una... Clar, és allò... Això, una gent allà a Sant Cugat, comprant, de sobte, es giren, em veuen i van agafar un susto i diuen, no m'ho
sí, no.
Carles, per molt sempre seràs l'Anselmo, eh?
Ah, carai.
Sort, no? Sort que tens l'Anselmo, Carles.
I tant que sí.
Carles Martínez, Jean-Claude Romana, l'adversari del Romea, gràcies.
A vosaltres.
Que us vagi molt bé, de debò.
Merci.
Ràdio Estel.